Dia 1 de juliol acaba la campanya de la renda d'aquest any 2018, però encara hi ha gent o que no l'ha fet o que no s'ha presentat a cap lloc per dir, escolti'm, me la fan, no ha anat ni a un col·legi, ni a una gestoria, no ha anat ni a Hisenda, és que encara no li ha vingut al cap, no se'n recorda que acaba el dia 1 de juliol. La Concha Forteza és el membre de la Comissió Fiscal del Col·legi Oficial de Gestors Administratius. Senyora Forteza, què tal? Bon dia.
Pues bon dia.
Molta feina avui, no?
Molt atrafegats aquests dies.
És el que li anava a dir, que se'ls ha girat molta feina, no?
Perquè sí que és veritat que hi ha gent que es desperta una mica tard.
I ho deixa a última hora. Això és bo, deixar-ho a última hora?
Pues no. No és gens bo, perquè després sempre ens falta algun document, alguna dada, i llavors no es poden fer tan bé les coses, no?
Uh-huh. Què és necessari per poder fer una declaració de la renda? Imagino que hi ha 3-4 coses bàsiques, no? El que es guanya l'any...
Clar, bueno, bàsicament són els rendiments, que poden ser o del treball, o poden ser d'una pensió, o poden ser d'una activitat econòmica, poden ser de lloguers, clar, depèn. I llavors, bueno, segons el que sigui, és més complicat.
Uh-huh. Aquest any ho teníem més fàcil, Concha, perquè aquest any hi havia moltes novetats.
Bueno, hi havia novetats en quant a deduccions, aquestes deduccions noves que hi havia doncs, per família nombrosa, per cònjuge discapacitat, les de maternitat, però bàsicament la renda era com sempre. El que passa és que, bueno, sí que hi ha hagut gent que ha pogut gaudir d'aquestes novetats que eren favorables.
Uh-huh. Encara hi ha gent que sempre es fa la mateixa pregunta, Concha, i diu, no sé si l'haig de presentar o no. Hi ha uns mínims, no? Hi ha uns topes per... Quins són aquests topes?
A veure, mira, hi ha un tope general, quan només es tenen rendiments del treball d'un sol pagador, que són 22.000 euros. Però, clar, poden haver-hi altres factors que facin obligatori presentar la declaració, com per exemple poden ser les imputacions d'immobles, uh-huh. Que no poden ser superiors a 1.000 euros i molta gent potser no se n'adona, tenen una segona casa a la muntanya i la imputació d'aquella casa que ells aprofiten, no?, per passar les vacances o els caps de setmana, pues els pot obligar a fer la declaració. Després també hi ha quan es té més d'un pagador i el segon pagador ens ha pagat més de 1.500 euros. També estem obligats a presentar-la si el total de rentes és superior a 12.640 euros. Uh-huh. Aquest any tenim una xifra una mica estranya. L'any que ve seran 14.000, però aquest any encara no. Vull dir, s'ha de mirar, no és així tan fàcil de dir, mira, com que no arribo a 22.000, ja no la tinc a fer.
Sobretot hi ha molta gent, molts pensionistes, per exemple, que diuen, com jo no arribo, no la faig.
Bueno, però podria ser que tinguessin això, de vegades hi ha gent gran que té unes cases al poble i que la imputació d'aquestes vivendes els obliguen a fer la declaració, encara que la seva pensió pues, sigui de 16.000 euros.
Uh-huh. També s'ha ampliat la deducció per família nombrosa, no? Fins a 600 euros anuals.
Sí, que és una deducció que realment és de 1.200 euros anuals, però com que es va aprovar la llei a meitat d'any, aquest any només seran 600. Es prorrateja des del moment que va entrar en vigor la llei.
Uh-huh. Després de les principals novetats, ho dèiem abans, la incorporació de l'exempció de les retencions de prestacions de maternitat i paternitat. Això encara hi ha molta gent que no ho té clar, eh?
Bueno, és que això realment és que la prestació de maternitat o paternitat ha quedat exempta. Vol dir que no s'ha de declarar. És un ingrés que no ha de sortir a la declaració. Però hi ha hagut gent que, segons quan han tingut la criatura, a primers d'any han cobrat aquests diners i la Seguretat Social els hi feia la retenció que els
sí,
hi tocava.
Sí.
Llavors aquesta retenció és un impost que ja tenim pagat i, per tant, quan facin la declaració de renta no tenen que declarar el que han cobrat perquè hem dit que estava exempt, però... Per contra, aquest impost que ja han pagat sí que se'l poden deduir. I, per tant, en el moment que tu liquides, que dius, mira, a mi em toca pagar, jo què sé, 3.000 euros, l'empresa m'ha retingut 1.400, pues hi haurà aquesta retenció de la maternitat, que potser són 600 euros, amb la qual dius, ui, pues, o no tinc que pagar o m'han de retornar.
Certament.
Clar, els hi surt molt bé. els que els ha passat això, pues tenen una sorpresa molt agradable aquest any.
Doncs sí, que sempre va bé. Després, les típiques preguntes, no? La gent pregunta què em desgrava, què no em desgrava. Per exemple, si tens una mútua, desgrava, Conxa?
No.
No. No. Si ets...
La mútua només desgrava els autònoms que tenen un contracte a la mútua, ells com a titulars, i tenen a lo millor la dona i els fills, pues llavors poden deduir un màxim de 500 euros per cada un de la seva activitat econòmica, com una despesa més.
Molt bé. Els sindicats, ser membre d'un sindicat i pagar una quota?
Això sí, això desgrava dels rendiments del treball.
Tenir...
Com la despesa de seguretat social, doncs ja lo del sindicat. O també, doncs els que són professionals i tenen que estar col·legiats obligatòriament, les quotes de col·legiació també se les poden deduir com una despesa.
Quines són les dades amb les que us trobeu, Conxa, que hi ha més errades, que la gent continua errant any rere any i per això es tiren enrere moltes declaracions que es presenten?
Bueno, no, realment, bueno, clar, nosaltres no sabem les errades que fa la gent, perquè nosaltres...
A vosaltres us donen les dades, no?
Nosaltres les fem bé.
I amb les dades que us donen... Clar. No, però ho dic perquè també hi ha molta gent que se la fa a casa, no?
Clar.
Que baixa el programa Padre aquest d'Hisenda. Hi ha molts errors i a vegades un diu, no, us ho faig en un moment, que això sembla fàcil, però després venen les sorpreses que venen.
Clar, perquè realment la veritat és que fàcil no ho és. Clar, el que només té el sou i una compte al banc i es descarrega les dades, mira que són correctes i liquida la declaració, pues segurament aquest no tindrà problema. Però quan hi ha altres coses, pues sí que val la pena. Val la pena fer-li mirar-ho bé i omplir les caselles on correspon, perquè si no, clar, deduccions ja no n'hi ha. Però és que el programa tampoc ens dona opció a deduir el que no es pot deduir. Ara, clar, si la gent, té llogat un immoble i posa unes despeses que no existeixen, pues clar... Això després Hisenda ho demana.
Perquè allà hi tenen totes les dades de tot el que ingressem i deixem d'ingressar. Per la gent que...
Tenen molta informació.
Per la gent que vagi tard, si la fem després de l'1 de juliol, què passa, la declaració?
Bueno, que llavors hi ha una sanció d'un 5%. Si es triga 6 mesos, seria un 5% de la quota que ens toca ingressar. És un recàrrec. Després, si són 6 mesos, ja puja un 10% i després un 20%.
O sigui, que paga la pena fer-la ara. Hem tingut un temps per fer-la, però recordar que acaba aquest dia 1 de juliol. Ara el que té ganes la gent és que el que les ha presentat i els hi toca que li tornin els calés cobrar-ho, no?
Això mateix. Tenien que ho han cobrat molt ràpid, però
sí.
Hi ha gent que et diu, escolta, què ha passat amb la meva, que encara no ho han tornat? Doncs, pues bueno, això no ho sabem.
Això funciona com funciona, no? Vol dir que si presentes la declaració el primer dia de la campanya, vol dir que la cobris el primer?
A lo millor sí, però a lo millor no.
Ah, això va com va. Doncs, Conxa, recordar a la gent que si teniu dubtes podeu passar per un col·legi oficial de gestors administratius, que n'hi ha moltíssims gestors administratius a Catalunya que us poden ajudar a fer la...
Segur que a prop de casa seva trobaran alguna gestoria que els podrà ajudar.
I tant que sí. T'agraeixo molt que hagi estat amb nosaltres. Conxa Forteza, avui recordant que l'1 de juliol s'acaba aquesta campanya 2018 de La Renda.